Molt bé, doncs continuem el programa previst i la primera intervenció és Noelia Igareda, aquí a la meva esquerra. Noelia va estudiar, ha estat llicenciada en dret a la Universitat de Deusto, és membre del grup Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona i està de professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva especialitat és jurídico-econòmica, però porta moltíssims anys treballant i participant i encapçalant també diferents projectes amb el tema que avui ens parlarà. Ella, i hi ha un altre tema molt important també, el del tràfic, el tràfic que estàs acabant ara, oi?
Sí.
Sí. Ara me n'hem recordat, un projecte europeu amb el tema de tràfic de dones que s'acabarà el 2015, i que és continuació d'un projecte anterior que ja es treballava sobre el tema del tràfic, i també ha participat, que era de fet la raó per la qual l'havia convidat avui a que estigués avui aquí, perquè ella va fer un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona juntament amb Carolina Gala per preparar una de les primeres guies de prevenció dels protocols, i a més ha participat en diversos estudis sobre justament què passava amb la violència masclista a les universitats. No llegiré tota la seva producció científica, però sí comentar-vos dos articles. Un és les violències sexuals i l'assetjament sexual a l'àmbit universitari espanyol, i l'altre és la veu de les estudiants, les violències sexuals a l'àmbit universitari. Comento això perquè és rellevant tenir en compte sempre els tres col·lectius. S'ha de poder treballar amb seguretat i s'ha de poder estudiar amb seguretat, veritat? I en aquest sentit, sense res més a dir, li passo la paraula quan vulguis, Maria.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia a tothom. És un plaer, un privilegi estar aquí amb tots vosaltres, encara que la invitació que m'han fet és de parlar d'una cosa una miqueta trista. Preferiria parlar d'altres projectes, altres qüestions, però crec que és molt interessant. També sóc molt conscient de que probablement de tots els aspectes o temes que parlareu avui, el meu és el més avorrit. No, per mi és molt important, però sóc molt conscient de que a vegades potser no és el més atractiu, però és el que toca molt de prop a les vostres vides, no? Com la Teresa m'havia explicat, sí que és veritat que jo he treballat altres temes, altres dimensions, altres formes de violència masclista, com ha dit, especialment el tema dels matrimonis forçats com una nova forma de tràfic de sers humans, però avui parlaré de la meva experiència en projectes de recerca sobre algunes de les formes de violència masclista, especialment la violència sexual o l'assetjament sexual i per raó de sexe a les universitats. I després d'aquesta experiència i aquesta recerca que havíem portat a la Universitat Autònoma de Barcelona com a altres universitats catalanes i de l'estat espanyol, també he col·laborat amb altres professores, com la Carolina Gala, a la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal d'elaborar una guia per l'itinerari o els recursos o els dispositius d'atenció a estudiants víctimes de violència masclista a la universitat, i també he participat en els intentos d'elaboració d'un protocol de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre quina seria la resposta davant diverses formes de violència masclista. Però avui parlaré d'algunes dades, de les poques dades que tenim sobre la prevalència d'algunes formes de violència masclista a les universitats, i també sobre la discussió o el debat si és necessari protocols específics d'actuació dintre de les universitats o si és una responsabilitat d'altres institucions i no és una responsabilitat de la universitat com a institució, etc. Bé, abans de tot, crec que és molt important definir o discutir quin concepte de violència masclista estem parlant, perquè a vegades hi ha molta confusió. Val? Una de les definicions són les violències masclistes tal com està recollit a la llei catalana, però és una definició molt àmplia en la que estan fent referència a tot el tipus de violència que atempta contra la dignitat, la integritat i els drets humans de les dones només en l'àmbit familiar o en l'àmbit de la parella com tradicionalment pensem, però sinó també en l'àmbit laboral, l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe o algunes altres formes de violència masclista en l'àmbit comunitari com seria els matrimonis forçats, la violència econòmica o la mutilació genital femenina i altres. És important perquè a vegades parlem de violència de gènere com equivalent i normalment violència de gènere, legalment parlant, jo que soc jurista necessito fer aquesta apreciació, només es refereix a la violència en l'àmbit de la parella. O sigui, políticament parlem de violència de gènere en sentit general, però des d'un punt de vista legal només afecta a la violència en l'àmbit de la parella. Diferent és la violència sexual, o que, per exemple, jo el dilluns he estat en unes jornades de l'Institut Català de la Dona precisament que estàvem fent una reflexió si totes les formes de violència masclista també són violència sexual, no? En un sentit. Però estrictament parlant, normalment quan parlem de violència sexual estem parlant d'abusos o agressions sexuals, és a dir, són l'atac, l'agressió contra les persones que són obligades a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment, utilitzant la violència, la coerció o només algunes altres formes de submissió. I diferent és l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, que crec que és important, perquè a vegades potser trobareu tant estudis sobre la prevalència de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe al món universitari i inclús protocols específics d'actuació davant l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, però aquesta realitat respon una miqueta a una obligació legal. La Llei Orgànica d'Igualtat d'Àmbit Estatal obliga a totes les administracions públiques, i aquí també les universitats públiques, a tenir un protocol sobre assetjament sexual, assetjament per raó de sexe per a la seva comunitat universitària, per als seus treballadors i treballadores. I ahí que moltes universitats, o algunes universitats, han aprovat o tenen un protocol específic sobre assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, que no vol dir que estiguin incloses altres formes de violència masclista o que els estudiants com a possibles agressors o víctimes estiguin incluïts en aquests protocols. Ara parlarem una miqueta. I una altra discussió també és si parlem de violència a la universitat, també estem incloent o no altres formes de violència com potser l'assetjament discriminatori per motius diferents del sexe, que això també és un gran debat, és a dir, no? Assetjament per la meva orientació sexual o l'assetjament per el meu pertenència a una minoria ètnica, etc. La meva religió o el que sigui. Discussió que també a vegades dintre de les universitats si hi ha un compromís i una decisió política d'establir i d'acordar un protocol contra l'assetjament o contra violències masclistes, a vegades també es planteja si és oportú o no aprofitar l'ocasió i també incloure altres formes d'assetjament discriminatori per raons o per motius diferents del sexe. I això també és tot un debat si és adient o no, o si no podem utilitzar el mateix instrument o la mateixa tècnica. Bé, i una pregunta és, i per què a la universitat? Sí, que és important aquesta discussió que us havia plantejat al principi, no? En el sentit de que és necessari que la universitat com a institució tingui una consciència, un compromís, adopti un instrument específic d'actuació, perquè en principi és una institució educativa, no és una institució de govern, no és una administració que en principi pensem que té responsabilitats sobre uns fets que no són dintre de l'àmbit de les seves competències estrictes. I a vegades no només si la universitat ha de fer alguna cosa o no, tant de prevenció com d'actuació, sinó també la discussió de fins a on, sí? A veure, no? Perquè a vegades diu, bueno, l'àmbit subjectiu en tot cas, bueno, si es tracta de comportaments violents entre PDI i PAS de la universitat, sí que tenim aquesta obligació legal en els casos d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, inclús violència de gènere en el sentit de l'àmbit de la parella. Però més enllà d'aquestes dues formes de violència, i sempre entre PDI, si el subjecte actiu i la víctima és PDI o PAS, pues sembla que no hi ha, estrictament parlant, una obligació legal de que la universitat faci alguna cosa. A vegades també algunes universitats diuen, bueno, però nosaltres tenim una responsabilitat que va més enllà només de la lletra de la llei, i diu, potser nosaltres també hem de fer alguna cosa quan tant la persona agressora com la víctima són de la comunitat universitària en un sentit ampli i potser també hi ha alumnat involucrat, tant com a persona agressora com a persona víctima, no? Hem de fer alguna cosa. O què passa si només la víctima és una persona de la comunitat universitària i l'agressor és algú de fora de la universitat? Hem de fer alguna cosa nosaltres, tenim certa responsabilitat, especialment si els fets passen aquí a l'espai físic de la universitat, o les conseqüències d'aquests comportaments violents tenen conseqüències a la vida personal, acadèmica de la, o laboral d'aquesta víctima. També la discussió és fins a on arriba, geogràficament parlant, la responsabilitat o l'àmbit d'actuació de la universitat. Només episodis de violència que tinguin lloc en espais universitaris, per exemple en edificis, en el campus o en altres instal·lacions que depenen oficialment o legalment de la universitat, o també hem de fer alguna cosa sobre episodis fora de la universitat, però entre dues persones que pertanyen a la comunitat universitària, perquè potser aquestes relacions violentes i les conseqüències doncs passen fora, estrictament parlant, de l'edifici, però òbviament són dues persones amb vinculació amb la comunitat universitària i les conseqüències i les circumstàncies d'aquest comportament violent tenen molt a veure amb la universitat. Fixeu-vos que he parlat primer d'interrogants o qüestions abans de veure la prevalència o les dades. Moltes vegades ja us he dit que és molt difícil parlar de prevalència o de dades. I ja sé que això és un problema, perquè normalment sobre aquello que no tenim dades difícilment tomarem consciència política de que hem d'actuar o que tenim una responsabilitat que fer. Faré menció de dues enquestes oficials de victimització que tenim ara, tant a l'última enquesta de violència masclista publicada a Catalunya, que fa referència o que tenim algunes dades sobre les agressions sexuals, i també faré referència a dades quantitatives disponibles a la Unió Europea per tenir una miqueta una idea. Sobretot perquè normalment a la nostra societat ja, bueno, està molt arraigada aquella creencia que les violències de gènere suceden en mayor medida en los grupos de población con menores niveles educativos y que estas cosas aquí en la universidad no nos pasan. Porque aquí en la universidad, en todo caso, los chicos tienen un nivel universitario alto y estas cosas no lo hacen, y las chicas estamos muy empoderadas porque también tenemos un nivel educativo muy alto y tenemos instrumentos intelectuales suficientes como para evitar y salirnos airosas de cualquier agresión. Pues bien, no solamente estas investigaciones, sino todas las investigaciones que se hacen sobre la prevalencia de las diferentes formas de violencia machista demuestran que la violencia atraviesa todos los niveles educativos, culturas y clases sociales, y que en ningún momento el poseer un mayor nivel educativo nos hace estar libres de también poder ser víctimas y agresores de diferentes formas de violencia de género. Por lo tanto, estas estadísticas vienen también a mostrar un poco así. Fijaros cuando hablan de quiénes son las mujeres en Cataluña que en algún momento se han identificado como víctimas de agresiones sexuales en esta encuesta. Y fijaros que las diferencias porcentuales entre las mujeres con diferentes niveles formativos no nos hace pensar en ningún momento que las mujeres con estudios universitarios tengan una menor probabilidad de ser víctima de agresiones sexuales que mujeres sin nivel formativo. De la misma manera, fijaros que cuando similares estadísticas o investigaciones se han hecho en la Unión Europea, en el conjunto de los Estados miembros, tenemos resultados muy parecidos. Fijaros que cuando hablan de qué mujeres, y esto fijaros fue una investigación que se publicó en 2014 y que hizo mucho daño, así os lo digo, hizo mucha pupa, por así decirlo, porque era la primera vez que se tenían datos estadísticos comparables de todos los Estados miembros sobre la prevalencia de diferentes formas de violencia machista. Porque hasta entonces se decía, bueno, no podemos comparar porque cada país recogemos los datos de una manera diferente. Unos lo hacen mediante datos policiales, otros mediante datos judiciales, otros mientras encuestas de victimización, y por primera vez fue una macro investigación a escala europea utilizando los mismos indicadores y parámetros que permitió mostrar un mapa de la prevalencia de las diferentes formas, además de violencia machista, en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Y fijaros que también un elemento común es, una vez más, que el hecho de tener una formación universitaria, una formación superior, no hace que tengas menos posibilidades de también poder sufrir algunas formas graves de violencia. En este caso, por ejemplo, era violencia física y o sexual de la pareja, cosa que también es importante porque normalmente hemos sido socializados y socializadas y tenemos la consciencia de que la violencia sexual en este caso es algo que sucede, es un agresor extraño que salta detrás de un seto y me agrede, cuando la mayoría de las investigaciones nos muestran que tengo muchas más posibilidades de ser agredida por mi novio, mi compañero, aquel amigo o alguien muy cercano que conozco, que no por algún desconocido que me asalte volviendo o saliendo de la universidad, ¿no? Y fijaros que en este caso el porcentaje de mujeres con una formación superior que había reconocía haber sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja. Y muy importante, fijaros en el caso de cuando reconocían haber sufrido alguna forma de violencia física y o sexual por alguien diferente a su pareja. Que en este caso el porcentaje de mujeres con estudios superiores es incluso superior al de mujeres con una educación a base primaria. Bien, no solamente estadísticas tanto de la encuesta catalana como estos estudios europeos, pero fijaros, ahora os voy a mostrar, voy a compartir con vosotros las pocas investigaciones que se saben sobre datos específicos sobre la prevalencia de diferentes formas de violencia machista en el ámbito universitario. Obviamente en el mundo anglosajón hay muchísimas investigaciones y muchísimos números, pero los anglosajones, como siempre, todo lo que sea trabajo empírico, llevan años estudiándolo por activa y por pasiva. Y en las cuestiones que tienen que ver con la violencia machista, especialmente la violencia sexual, porque ahora explicaré por qué en el mundo anglosajón, sobre todo en las universidades americanas, preocupa y mucho la violencia sexual en el ámbito universitario. Pues ellos ya hace décadas que tienen numerosas investigaciones donde muestran la incidencia y la importancia, sobre todo de la violencia sexual en los campus universitarios americanos. ¿Y por qué les preocupa especialmente en Estados Unidos, sobre todo, digo, en las universidades norteamericanas, el saber, el conocer, el actuar y el prevenir estas formas de violencia machista, especialmente la violencia sexual? Pues bien, porque asaltaron a la luz pública algunos casos especialmente dramáticos de violaciones y de agresiones sexuales que tenían lugar en los campus universitarios con un cierto falta de acción o falta de intervención o de prevención por parte de las autoridades universitarias y de la comunidad universitaria, que realmente causó una gran conmoción en grandes universidades y universidades muy prestigiosas en Estados Unidos, que se juegan mucho y mucho dinero con el hecho de que salten los medios de comunicación que en sus campus universitarios se toleran o se dan casos de violencia sexual. Y fijaros que muchas veces este fue el impulso que muchas universidades norteamericanas se dedicaran a hacer todas campañas de prevención y de actuación y de sensibilización para evitar sobre todo la violencia sexual. Y es un poco triste reconocer que no se debía tanto a una conciencia o un compromiso de justicia social o de decir es intolerable que en un campus universitario haya estos episodios de violencia sexual, sino también tenía una fuerte motivación económica. Si en unas universidades americanas, que son privadas, se hace famoso que a pesar del prestigio de esa universidad, pues son universidades poco seguras o universidades en las que se pueden dar este tipo de delitos en el campus, obviamente se crea un estado de alarma y hay muchos estudiantes que dejan, ¿no?, de pensar ir a esa universidad o ese campus, sobre todo universitarias obviamente, y por lo tanto esto va en detrimento de la fama, el crédito y también obviamente la rentabilidad económica de esta universidad. De ahí que surgiera toda esta iniciativa o esta toma de conciencia en las universidades norteamericanas. Pero fijaos además muy centrada en la violencia sexual. ¿Qué pasa en Europa? Pues bien, en Europa, como tenemos sistemas universitarios tan diferentes y normalmente no nace tanto de esa conciencia, de esa preocupación económica, sino nace de la necesidad de que si la universidad realmente es tolerable o se debería tolerar estas situaciones. Yo os muestro aquí algunos datos de esta investigación en la que participé, que fue un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea, donde querían que obtuviéramos algunos datos comparables de diferentes universidades europeas sobre la prevalencia. A ellos les interesaba sobre todo algunas manifestaciones de la violencia machista, no todas, ¿eh? La violencia sexual, el acoso sexual y acoso por razón de sexo y lo que los anglosajones llaman stalking, que no tiene muy buena traducción ni en catalán ni en castellano, que sería como el hostigamiento, el acoso, por así decirlo, pero no el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, sino ese hostigamiento, digamos, cuando alguien te persigue ¿Sí? No, no con una ánimos, una naturaleza obviamente sexual. Si de repente a ti alguien te está persiguiendo físicamente, te envía emails, te manda mensajes no deseados, te controla, sabe dónde estás, a con quién vas, en un momento determinado te envía un WhatsApp, un email, te he visto que has salido de la biblioteca, hoy vas especialmente guapa. Es decir, no podría ser constitutivo de un acoso sexual, estrictamente hablando, pero que sí son unos comportamientos realmente muy intimidatorios que te pueden amargar y coartar tu vida, y en la que no, realmente no hay tampoco instrumentos claros legales que hacer frente. Pues bien, cuando estudiábamos estas tres formas de violencia machista, veíamos precisamente que la prevalencia, cuando pasamos una serie de cuestionarios a estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona y también otras universidades del Estado español, fijaros que la prevalencia sobre cuántas de ellas reconocían que en algún momento de su etapa universitaria habían sufrido acoso sexual y acoso por razón de sexo, stalking o violencia sexual, fijaros que los porcentajes son bastante similares, tanto los que obteníamos en la Universidad Autónoma de Barcelona como las otras universidades del Estado español. Y además creo que son porcentajes bastante altos. No está mal que el 20-tantos% de las universitarias dicen haber sufrido acoso sexual o acoso por razón de sexo en su etapa universitaria, que entre el 14% y el 15% digan haber sufrido formas de hostigamiento, de stalking, y fijaros, aunque es poco, que entre el 5% y el 8% haya sufrido en su etapa universitaria episodios de violencia sexual, que creo que es bastante grave. También hay otras investigaciones, en el caso del Estado español, que han intentado obtener datos o información sobre esa prevalencia de otras formas de violencia machista. Fijaros que ahí tenemos las dificultades, porque la mayoría de las investigaciones estudian o diferentes manifestaciones de violencia machista que difícilmente podríamos comparar, ¿vale? Y fijaros que quizás una de las primeras investigaciones precisamente fue en la Universidad de las Islas Baleares, que estudiaron el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, y sobre todo evidenciaron la poquísimo porcentaje, ¿no?, que ahora hablaremos, de casos que realmente se denunciaban, y es interesante ver por qué no se denuncia, y esto también enlazará a la hora de establecer protocolos o no, y la importancia de la denuncia en los protocolos. Fijaros, no se denuncian, obviamente, sobre todo por un sentimiento de culpa. Es decir, la mayoría de las estudiantes víctimas de diferentes formas de violencia machista tienen miedo porque creen que, en el fondo, ellas son en parte o totalmente culpables de lo que les ha pasado, y esto es realmente importante, porque tienen también miedo a no ser creídas. Es decir, tienen miedo a la vergüenza, al estigma de que no les crean su versión y que se ganen toda una fama. También tienen miedo a las represalias, a las consecuencias en su vida personal, social y académica de interponer una denuncia. Digo, cuando digo una denuncia en un sentido amplio, no denuncio a los Mossos de Escuadra solo, sino incluso informo, es decir, desvelo o pongo en conocimiento de las autoridades universitarias, de las que sea, el hecho de que he sido víctima de un episodio de violencia machista. Fijaros que en esta investigación lo que vieron, que en todo caso las personas que están a los dos a colectivos en la comunidad universitaria que estaban más sensibilizados eran, por una parte, las estudiantes, obviamente, porque estaban mucho más, ya que ellas sabían que tenían muchas más posibilidades de ser víctimas de algunas de estas formas de violencia machista, y los profesores, ante la eventual denuncia y el hecho de que pudieran ser acusados de alguna forma de violencia machista y sus carreras académicas puestas en peligro. Y fijaros que igualmente ellas trabajaron cuáles eran las explicaciones, también las creencias y los mitos alrededor de esta violencia doméstica que explicaba. También ha habido otras investigaciones, os muestro las más importantes o las que quizás tienen más relevancia para el día de hoy, que se realizaron en primer momento desde la Universidad de Barcelona, en las universidades catalanas, y luego ampliaron a diversas universidades españolas, y fijaros que aquí ellas estudiaron un concepto más amplio de violencia de género en sentido amplio, y hablaban de que el 14% de las estudiantes conocía al menos una situación de violencia de género en la universidad o entre personas de la universidad, que el 44% de las estudiantes había sufrido o conocía alguno que sufría una forma grave de violencia de género en la universidad, y esto es un dato también muy importante, sobre todo cuando ahora hablaremos de por qué un protocolo, que es que el 98% no tenía ni idea si existía algún dispositivo dentro del organigrama de la universidad al que se pudieran dirigir en el caso de que estuvieran en una situación de violencia machista, ¿vale? Es decir, no tener ni idea a dónde ir, a quién acudir, con quién hablar, más allá siempre poniendo la diferenciación. Una cosa es el recurso legal de ir a denunciar, en todo caso penalmente, y otra cosa es si dentro de la universidad hay algún tipo de responsabilidad o hay algún tipo de organismo o persona que pueda ayudar y que me pueda ayudar o aconsejar. Bien, enlazando con esta cuestión que os había dicho al principio, ¿y por qué la universidad? ¿Y por qué la universidad tiene que tener una responsabilidad de actuación, de prevención, en primer lugar, y después de actuación, si realmente se da alguna manifestación de violencia machista? Bueno, yo como soy jurista siempre traigo las leyes aquí para intentar convencer de por qué hay una obligación legal. No solamente porque haya una ley que diga en un artículo específico las universidades están obligadas a hacer un protocolo sobre violencia machista, porque no la hay. Hay, en todo caso, como os he dicho, sí que existe una obligación legal de establecer un protocolo sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero para los trabajadores o trabajadoras de la comunidad universitaria, no para los estudiantes, ¿no? Pero sí que es verdad que podríamos encontrar un montón de normativa que tanto desde el ámbito europeo, estatal y sobre todo también autonómico justificaría o explicaría por qué las universidades tienen una obligación política, moral y legal incluso de elaborar esos protocolos de prevención y de actuación frente a las diferentes formas de violencia machista para toda la comunidad universitaria, no solamente para sus trabajadores y trabajadoras, sino también cuando los estudiantes y las estudiantes se ven involucrados en estos fenómenos. Y fijaros que es importante porque las universidades no solamente son una institución de manifestación o de transmisión de conocimientos, sino supuestamente las leyes reconocen también el valor de transmisión de valores, de educación en igualdad, y obviamente pensar que cualquier manifestación de violencia machista es una forma clara de discriminación y las universidades no pueden tolerar o están obligadas a no tolerar ninguna forma de discriminación por razón de sexo, género, etcétera, ¿vale? De ahí que también incluso podríamos decir que obviamente si partimos de esa interpretación o consideración que la violencia machista es siempre una forma de discriminación, obviamente las universidades están obligadas a prevenir y a actuar frente a cualquier forma de discriminación. Cosa que a veces cuesta un poco entender, ¿no? Porque tendemos a pensar que en todo caso las diferentes manifestaciones de violencia machista es algo que pasa en el ámbito privado de las personas. Y por lo tanto hay una cierta tendencia a decir, bueno, la universidad no va a entrar en cuestiones que tienen que ver en el ámbito privado de las personas, en conflictos. Es que no estamos hablando de conflictos, estamos hablando de agresiones y de violaciones de derechos humanos, no de conflictos en la pareja, ni en la familia, ni peleas entre compañeros de clase, ¿no? Pero esta inercia cuesta bastante, ¿no? Porque claro, da miedo y implica una responsabilidad importante y por lo tanto se tiende un poco a minimizar o a diagnosticar como una cosa privada y que por lo tanto la universidad qué tiene que hacer o por qué tiene que hacer algo al respecto. Bien, si os he convencido de que las universidades sí que tienen la obligación o deberían de tener la obligación de contar con protocolos específicos de actuación, fijaros que siempre estoy separando que son actuaciones en todo caso que la universidad considera, que son instrumentos que la universidad considera que debe tener internamente, más allá que en todo momento las personas involucradas quieren acudir a los órganos de justicia, interponer una denuncia, etcétera, etcétera. Es decir, son actuaciones que no tienen nada que ver con el sistema, o sea, sí que tienen que ver, pero que son independientes y no excluyen, todo lo contrario, los posibles mecanismos legales que existan fuera. Bien, muchas veces se debate, bueno, ¿quién debería ser el órgano legitimado para recibir la denuncia? Y repito, denuncia en un sentido amplio, no denuncia legal, porque una denuncia tan solo pueden recibir los Mossos de Escuadra, los juzgados, sino una denuncia, es decir, si yo soy víctima de alguna forma de violencia machista en la universidad, ¿a quién realmente está legitimado para recibir, en todo caso, para escucharme? ¿O quién debería tener la obligación de escucharme y de asesorarme qué se debe hacer? Pues a veces se discute si debería de ser la unidad de igualdad de la propia universidad, porque fijaros que las unidades de igualdad de las universidades están construidas porque existe una obligación legal, es decir, la disposición adicional, una disposición adicional de la ley orgánica de igualdad estableció la obligación de que en todas las universidades y administraciones públicas hubiera un organismo encargado de velar, ¿no?, de impulsar y velar por la igualdad de género en el ámbito universitario. Por lo tanto, parece un poco lógico que esta debería ser también una de las funciones o responsabilidades. A veces se dice, bueno, o quizás el órgano que más preparado está para recibir este tipo
de denuncias debería ser el Departamento de Recursos Humanos, de personal docente investigador, si es que alguna de esas personas pedí involucradas, o personal de administración y servicios, si hay una persona del PAS involucrada, según la categoría laboral de la víctima, o incluso el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en un momento determinado. Porque fijaros que algunas formas de violencia machista se consideran legalmente un riesgo psicosocial legalmente, y por lo tanto es una responsabilidad de riesgos laborales. Vale. ¿Y quién puede presentar la denuncia? Es decir, solo la víctima, y esto es una gran discusión, ¿vale? Porque, es decir, solo la víctima, podemos solo admitir que la víctima de esa forma de violencia machista está legitimada para ir y denunciar frente al organismo que se decida en la universidad que está siendo víctima, o también se recoge la posibilidad de que otras personas de la comunidad universitaria con responsabilidades académicas puedan en un momento determinado poner en conocimiento esta situación si la víctima así lo recoge. Fijaros que es importante, muchas veces las víctimas de diferentes formas de violencia machista en la universidad igual no se atreven, precisamente por esas razones que habíamos hablado, de poner en conocimiento o de ir a denunciar formalmente que están siendo víctimas de una forma de violencia machista grave en la universidad, pero quizás confían en un profesor, en una profesora, en un tutor, en una tutora, en un coordinador, en alguien, ¿no?, en un delegado o delegada, en alguien que ellos piensan que tiene una relación mayor de confianza, o porque por sus responsabilidades académicas o laborales consideran que es alguien que está más formado o que tiene más posibilidades de ayudar, ¿no? Bien, fijaros que en un momento determinado a veces se dice, hagamos una interpretación igual que hace la ley catalana de violencia machista, el artículo 11, que permite toda una serie de personas que están legitimadas también para interponer esa denuncia. Incluso a veces se discute, ¿y podemos hablar de un plazo de prescripción? ¿Hasta cuándo caducan, por así decirlo, los hechos? Imaginaros que en un momento determinado yo sufro un episodio de acoso sexual como estudiante en primero, pero no me atrevo a decírselo a nadie hasta cuarto, porque tengo miedo que ponerlo en conocimiento va a tener represalias en mi rendimiento académico. Imaginaos en un momento que quizás la persona que me está infligiendo ese tipo de comportamientos es un profesor o profesora, que por lo tanto las consecuencias que puede tener que yo denuncie, tengo muchísimo miedo a que esto se sepa. Y no hago nada, no digo nada a nadie hasta que estoy a punto de terminar la carrera. Pues bien, lo que ocurre es que normalmente estos protocolos se establecen como un plazo de prescripción, que se llama como una caducidad, y normalmente se suele establecer que hechos que ya han pasado más de un año o dos años no se pueden denunciar, cosa que es bastante importante. La razón por la que se establecen estos plazos es para facilitar también recogida de pruebas, de testimonios, de investigación de los hechos, y si se dejara pasar muchísimo tiempo se considera que sería bastante difícil, pero sé que esto es polémico y discutible. Y además, ¿cómo acredito? Simplemente basta con mi declaración, basta con mi palabra, ojo, es decir, basta con mi palabra para que la autoridad universitaria encargada empiece a dar curso a una investigación, porque aquí también tenemos que encontrarnos el problema y también los miedos a falsas denuncias, al hecho que la gente denuncie por otros motivos que no, ¿eh? Entonces, a veces hay en ciertos protocolos se establece que más allá, aparte de o acompañando a la denuncia de la víctima, sí que se exige una cierta acreditación, ¿no?, alguna cierta prueba de que realmente hay indicios de que esa forma de violencia machista que se está denunciando tiene una cierta entidad o credibilidad. Y aquí, por ejemplo, se utiliza a veces de manera un poco similar las formas de acreditación de la denuncia que, por ejemplo, la legislación catalana reconoce, ¿no? Es decir, el hecho que tengas algún tipo de prueba de organismos que se reconocen como que pueden dar hasta cierto punto fe de lo que tú dices o que puedan acompañar tu declaración. Incluso a veces hay protocolos que dicen, bueno, y mientras está una vez hecha esta denuncia y mientras se hace la investigación, que ahora veremos quién puede hacer la investigación y en qué consiste, incluso se pueden adoptar medidas provisionales o se pueden pedir medidas provisionales. Fijaros que a veces esto es muy importante, porque el sufrimiento también, tanto para la persona, la víctima, o la persona que supuestamente ha sido agresora, hasta que al final aquello se resuelva, puede ser importante, porque tú tienes que seguir viniendo a la universidad a trabajar o a estudiar, ¿vale? Por lo tanto, en algún momento también hay protocolos que establecen la posibilidad de adoptar por los organismos que tengan competencia para ello una modificación de las condiciones de trabajo, o incluso establecer una prohibición de que te comuniques con la víctima, o incluso hasta poder llegar a decir una suspensión provisional de la persona denunciada, o incluso una expulsión provisional de la persona denunciada, o una justificación de las ausencias parciales o totales del lugar de trabajo. Esto sí está involucrado pedir paz, pero si están involucrados los estudiantes, también en algún momento hay protocolos que incluyen la posibilidad de adoptar medidas provisionales, como el hecho de que puedan atrasarte o posponerte los exámenes, o incluso que puedas solicitar que te cambien de clase. Imagínate que el agresor es un compañero de clase y, por lo tanto, para ti seguir yendo al mismo grupo de la misma clase es una especie de terror diario hasta que aquello se resuelva. O el hecho de que si te has tenido, o sea, que estás involucrado con un profesor o profesora, el hecho de que la corrección de trabajos, exámenes sea diferente por otro profesor diferente, o incluso que te puedan cambiar de tutor o tutora del trabajo a final de grado, ¿no? O más. Vale. Normalmente también los protocolos establecen quién será el organismo encargado de esa investigación, y dependiendo de quiénes son las personas involucradas, si pedir paso, estudiantes, ¿no?, a la composición de esta comisión, para que realmente sea una comisión con competencias, pero también suficientemente imparcial, ¿no?, para investigar los hechos. Y normalmente también se establece un periodo de investigación acotado, es decir, que realmente en un periodo de tiempo corto se pueda realmente investigar, saber mediante la recogida de pruebas, de testimonios, de entrevistas, cuáles son los hechos. Vale. Y al final, al finalizar el proceso, realmente que esa comisión pueda decir si finalmente archiva el expediente que se ha abierto porque considera que los hechos que se han denunciado no entran dentro del ámbito de competencia del protocolo, o porque considera que los hechos que se han demostrado es que no había ninguna situación de violencia machista, ¿vale? Porque considera que la denuncia no tiene fundamento, fue falsa, incluso puede tomar también sanciones correspondientes si así se pudiera demostrar, o si realmente la comisión cree que se ha dado un episodio, se puede probar que ha habido un episodio de acoso o de violencia de género, y por lo tanto lo que hace es proponer a la autoridad correspondiente, porque la comisión no tiene competencias, y propone normalmente al rector o rectora cuál debería ser la actuación recomendable por parte de la universidad. Bien, ya sé que es como un poco farragoso todo lo que se ha explicado, y muchos diréis, bueno, pero sí, ¿yo qué sé esto del protocolo? Pero vaya rollo que me estás hablando, pero sí que quería al menos mostraros a grandes rasgos cuál es normalmente el trabajo, las discusiones que muchas universidades se plantea. Y os lo digo así, y muchas, fijaros que yo os he dejado muchas cosas abiertas, no quiere decir que, porque no hay ninguna ley, ninguna guía que diga específicamente qué hay que hacer y cómo se debe hacer, sino normalmente es producto de consenso y discusión, y además digo de consenso y discusión donde los estudiantes también deberían de tener una participación activa a la hora de consensuar o participar, y porque también os explicaré que muy poquísimas universidades tienen este tipo de protocolos. Y no porque, y muchas veces me preguntan, ¿cómo es que hay grandes universidades que todavía no tienen estos protocolos o no se adoptan protocolos realmente amplios donde también los estudiantes estén incluidos y donde también se aborden las diferentes formas de violencia machista? Bueno, porque todavía la universidad también tiene muchas reticencias y hay mucho miedo a poner en marcha este tipo de cuestiones, no solamente a veces es por falta de compromiso político, pero a veces también es por miedo de que estos instrumentos a veces se puedan volver contra la propia institución, ¿no?, o que puedan ser mal utilizados, y por lo tanto hace que lo que parece que debería ser una cosa mucho más fácil de adoptar y negociar, pues la realidad es que a pesar de que ya hay leyes que parece que desde el 2007, desde el 2008, sientan las bases para que las universidades pudieran adoptar estos protocolos, pues estamos en el 2015, y si os ponéis alguno por casualidad a ver cuántas universidades tienen protocolos que incluyan a los estudiantes y que incluyan todas las formas de violencia machista, tal como la ley catalana, por ejemplo, recoge, pues os encontraréis casi ninguna, ¿vale? Y bueno, yo creo que lo dejo aquí, sí, ¿no, Teresa? Más para abrir esta...
Sí,
una paraula de defensar. Gràcies.
Exposició i interessava molt, li havia dit a la Noelia de poder tenir realment un temps important de debat, és a dir, que no s'acabés la xerrada i que ens quedéssim sense poder comentar-ho. És un tema molt important, a la Universitat de Girona en aquests moments s'està treballant preparant el protocol. És veritat, com diu ella, a mi també em costava al principi d'entrar en tota aquesta lògica jurídica i aquests processos i anar estudiant, no?, cada pas i quina implicació té prendre una decisió o una altra, però és indispensable. I en aquest sentit volíem aprofitar, doncs, que esteu aquí perquè realment hi hagi un torn obert de paraules i perquè pugui sortir tot el que, els dubtes o, en fi, el que vulgueu. Endavant.
Volia preguntar sobre, bueno, de forma, diguem, informal, hi ha, diguem, el rumor que hi ha lleis que són discriminatòries per al sexe masculí. O sigui, vull preguntar de forma, diguem, ingenua, si és veritat que hi ha lleis que s'utilitzen de forma, diguem, lleugera, o sigui, que hi ha denúncies que es tiren endavant sense proves. És una pregunta de forma ingenua, perquè no ho sé.
Home, ingenua... Sí, bueno, estàs plantejant un problema, no hi ha, més enllà de parlar d'aquests protocols de la violència masclista en l'àmbit de la universitat, eh? O sigui, estàs plantejant un problema que és molt comú tant de la llei orgànica d'igualtat com de la llei de violència de gènere de l'àmbit estatal, sobretot, no? O de la llei catalana, perquè parla de violència masclista i, per tant, només reconec la violència contra les dones, o sigui, no? Que això sigui discriminatori contra els homes és l'eterna discussió en un moment determinat que s'ha plantejat. Fixa't que jo, que soc jurista, s'ha plantejat fins al Tribunal Constitucional, que aquí tot ho plantegem fins al Tribunal Constitucional, i per una vegada el Tribunal Constitucional ha dit que no és discriminatori. Ara explico, sin meteros el rotllo jurídic, per què no és discriminatori. En un moment determinat no és discriminatori perquè no vol dir que els homes que en un moment determinat puguin ser víctimes de violència, sí? No siguin actes o comportaments impunes. O sigui, hi ha el codi penal en un moment determinat, si a ti fes algú t'agredi, sí que hi ha delicte de lesions, intent d'homicidi, o sigui, totes les coses que ja existeixen en el codi penal i en altres lleis. Però el que passa és que en un moment determinat la sobrerepresentació de dones dintre de les víctimes en l'àmbit, sobretot de l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar, no?, fa que els poders públics tomen la decisió de que és necessari altres instruments legals addicionals, que no excloents, addicionals, per tal de combatir un fet que era una realitat. Si el 95%, o sigui, el 95% de les víctimes de violència de gènere són dones, és per algo, o sigui, no és una casualitat. Per tant, el codi penal i altres instruments legals no eren suficients, hi havia una violència afegida que òbviament no tenia una solució. Per tant, aquestes lleis que només parlen de la violència contra les dones és un complement, és com una acció positiva, val?, per combatre. Després, hi ha una altra cosa que tu has dit, i això no vol dir que siguin discriminatòries contra els homes. Hi ha una altra qüestió que has posat de lleu, que és una cosa diferent, que és el tema de les denúncies falses. Ja està molt estès aquesta mito estereotipa que hi ha moltes denúncies falses en l'àmbit d'igualtat de gènere i en l'àmbit, és a dir, o sigui, gent que fa denúncies falses per comportaments suposadament discriminatoris i que són denúncies falses que busquen un altre motiu, o que hi ha denúncies falses en l'àmbit de la violència masclista i que normalment són dones que posen una denúncia per violència masclista i en veritat és que estan buscant un divorcio express o penal o una millor condicions de custòdia dels nens. És que, bueno, els diferents estudis que s'han fet des del Consell General del Poder Judicial, que t'asseguro que molt feminista no és. Vale. han demostrat que el percentatge de denúncies falses en els casos de violència de gènere no arriba al 0,001% de totes les denúncies i que és molt, però que molt inferior del percentatge de denúncies falses que es poden trobar en altres delictes. I més a més, jo crec, mai pensaríem, per exemple, hi ha gent que fa denúncies falses en agressions sexuals a menors i que és una cosa molt dolenta, que algú faci una denúncia falsa per abusos sexuals o agressions sexuals. És molt dolent, molt. Vale. Però això mai, com a societat, mai ens plantejaríem quitar la protecció penal davant dels abusos sexuals i les agressions sexuals a menors, encara que hi hagi algunes i alguns impresentables que facin aquest abús legal. Pues a mi em sorprèn molt que ens plantegem la necessitat o no d'eliminar la resposta penal en aquest cas davant la violència masclista si hi ha algun, per un percentatge molt, molt insignificant de denúncies falses que s'ha demostrat que encara és de menor quantitat que en altres delictes. Em sembla realment sospitós, no? Que en aquest cas sí que ens plantegem de aquest mite de estereotips. No sé si això respon una miqueta a la teva pregunta.
Com a estudiant que no té dades empíriques, doncs t'agraeixo la teva intervenció perquè realment és un mite que jo veig que s'està estenent molt i no sabia quina seria l'opinió d'un expert. És per això que l'he preguntat. Moltes gràcies.
No, igual que sí, sí, que ara veiem amb la Noelia perquè sempre ens trobem, que una mica ens pregunten, surt aquesta pregunta, oi? I l'altra cosa és que ens diuen sí, però hem trobat un petit percentatge d'homes que sí que han tingut violència i en principi la gent no mira qui ha exercit aquesta violència. Nosaltres quan treballem amb això efectivament a vegades hi ha un petit percentatge d'homes que han patit violència, sovint nous companys de les seves mares o exparelles de les actuals companyes. Crec que això també és una cosa que s'ha d'explicar bé perquè es diu i en canvi no s'explica el contingut, veritat? Llavors poden haver-hi altres situacions i l'altra seria el tema de la desigualtat estructural, que és el que la llei va intentar, s'ha de revisar la llei, però que va intentar matitzar, no? Que és les situacions en les quals tot el context social que pot fer possible un acompanyament o que puguis marxar de casa en una societat desigual per les dones té moltíssimes més implicacions, no? Que també és un dels temes, no? Jo crec que no hi ha contestat. És un tema que sempre ens assura. Algun altre?
També recollint el que deia, sí que és cert que s'està estenent, no? Que hi ha un seguit de lleis que són discriminatòries envers els homes. Més enllà de la violència de gènere, per exemple, seria la llei de custòdia compartida, però que normalment la lògica que hi ha darrere d'això és precisament una llei que no... O sigui, una lògica que no és feminista, sinó patriarcal. En el que quan tu et divorcies et dona per suposat que tu com a mare creus els fills, saps? Que són com, no només la violència de gènere, sinó que hi ha tot un conjunt de lleis que des del masclisme, que més és com un nou masclisme, que és molt dur, no? Perquè precisament parteix en defensa de la igualtat, s'estan dient que moltes coses són feministes quan precisament nosaltres també lluitem per canviar-ho. Lluitem que si jo un dia tinc fills en divorci, jo puc tenir igual de dret que tu, a dir si jo vull els fills o no, saps? I aquestes coses. I llavors, com una altra pregunta, recollint el que deies al principi, crec que has dit que a nivell jurídic només es contempla la violència de gènere en parella. I era, doncs, bueno, també m'ha semblat això, que estaves fent, no, com una reflexió, com que això s'està intentant canviar, no sé si a nivell jurídic s'estan fent coses per incloure, per exemple, les prostitutes dins de les estadístiques d'assassinats masclistes, o...
Dos coses. Una qüestió, perquè com has parlat del tema de la qüestió compartida, no és que facis una pregunta exacta, però a mi em sembla molt interessant perquè la meva experiència és que parli del que parli, de violència masclista a la universitat, de negociació col·lectiva i gènere, de planes d'igualtat a les empreses, en algun moment determinat apareix la qüestió compartida. Jo crec que és molt rellevant, precisament, no? Perquè la qüestió compartida, hi ha també molts malentesos al voltant de la qüestió compartida, com sembla com una reivindicació d'homes que s'han sentit discriminats per les lleis o el que sigui, i també fa veure amb, té a veure amb aquest malentesos de la llei. En ningú moment la gent pensa que la llei diu que automàticament quan una parella es separa els nens seran per la mare, i no, si no trobareu una llei que diu una cosa així mai de la vida, una altra cosa. El que passa és que el jutge, si no s'arriba a un acord, que normalment és trist, però moltes vegades no s'arriba a un acord com es farà el tema de la guàrdia custòdia dels nens, normalment és el jutge qui té la responsabilitat d'acordar qui tindrà la custòdia d'aquests nens. Val? I normalment la decisió que el jutge ha de fer és d'acord a l'interès suprem del menor, no qui guanya en la parella. Això és molt important. O sigui, l'obligació legal del jutge és fer una interpretació de què és el millor pels nens, no qui guanya si el pare o la mare. Ni la llei tampoc dona automàticament la custòdia a la mare. Sí? Si tradicionalment els nens estaven la custòdia es donava a la mare, és més perquè una interpretació que els jutges feien que era el millor pels nens normalment. Val? El fet de que hi ha la possibilitat de custòdia compartida seria desitjable si realment la parella, quan es trenca, encara manté una relació suficientment cordial com per mantenir i complir una custòdia compartida. Cosa que, si no han arribat a un acord voluntàriament i arriben als tribunals, difícilment tindran les condicions per tenir una custòdia compartida. El que passa és que després s'han produït, i a més a més també hi ha com un mite, perquè veieu el percentatge de pares que demana custòdia compartida davant dels jutges és insignificant. O sigui, que també sembla que és una reivindicació molt política, però després els fets mostren que molt pocs pares realment demanen la custòdia compartida després davant els jutges. I sí que existeix ara la possibilitat legal de que un jutge imposi excepcionalment la custòdia compartida sempre que consideri que és el millor pel nen o els nens. Val? Cosa que, si els pares no han arribat a un acord i es barallen, no sé si això en quines ocasions podrà ser el millor per l'interès del nen. I a més perquè també, que és una qüestió important, no? Darrere de la qüestió de compartida hi ha implicacions patrimonials i econòmiques molt importants. A veure, normalment homes i dones en general no participen en el mercat de treball i la vida econòmica en condicions d'igualtat. Les estadístiques es mostren que normalment els homes guanyen més diners que les dones. Després, quan es produeix una separació i un divorci, doncs normalment això té conseqüències. Si es produeix una custòdia compartida, vol dir que no hi ha pensions d'aliments, no hi ha pensions, o sigui, cada setmana els nens estan amb una part de la parella i ja està. I després, sobre la pregunta de per què estic parlant de violència de gènere, a vegades violències masclistes, i per què he fet referència a que la violència de gènere només s'aplica a la violència en l'àmbit de la parella, és una qüestió legal i té una qüestió també les diferències entre la llei estatal i la llei catalana. La llei estatal, el títol diu, o sigui, es diu violència de gènere, però després només fa referència a la violència en l'àmbit de la parella. I la llei estatal té repercussions al Codi Penal, és a dir, és competència estatal de modificacions de nous delictes, i només ha fet de nous delictes en qüestions que té a veure la violència de gènere en l'àmbit de la parella. La llei catalana parla d'un concepte molt més ampli de violència masclista, i reconec una definició molt àmplia, violència masclista en l'àmbit de la família, en l'àmbit de la parella, en l'àmbit comunitari, en l'àmbit laboral, etc. etc. El que passa és que Catalunya no té competències en matèria penal, i per tant no té un propi codi penal encara, i per tant no pot fer una modificació del codi penal estatal. D'això deriva aquesta diferència de terminologia, sap? No sé si això aclareix una miqueta el teu punt. Una cosa és la reivindicació política o el discurs polític, i una altra cosa és la realitat legal, purament.
Més preguntes?
Bueno, jo t'agraeixo de veritat aquesta presentació que has fet, molt clarificadora, i malgrat que tu tenies les teves prevencions d'avorrir i tal, jo crec que ha quedat molt clar i que has aclarit, jo personalment, dubtes que tenia a nivell legal i a nivell de comportament i de les dades que se saben de la universitat. I llavors, tornant una mica al tema de la universitat, jo no sé si en aquests estudis que tu has presentat tan profusos heu estudiat l'assetjament o la violència sexual, la violència de gènere que poden patir les dones immigrants o d'una altra nacionalitat aquí a la universitat. Gràcies.
Sí que sobretot en l'estudi que jo havia participat sobre assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, de stalking i violència sexual, sí que hi havia en els qüestionaris i en les entrevistes que havien fet a les estudiants, sí que demanaven el tema de la seva consideració a una altra nacionalitat, sí, perquè clar, també demanar a algú, tu eres immigrante, el sentit, o sigui, una altra cosa, tu pots tenir una altra nacionalitat, pots tenir també la nacionalitat espanyola i tenir una condició, o el tema de tots els estudiants internacionals o el que sigui, no? Que això era diferent, sí que, i el percentatge d'estudiants amb altres nacionalitats, no? En tot cas, que també era proporcionalment superior que a les dones, a les estudiants d'aquí, autòctones. I que també moltes vegades tenia a veure, no tant com la condició d'immigrant que té unes condicions, sinó moltes vegades, almenys en la Universitat Autònoma de Barcelona, té una explicació de la situació de major vulnerabilitat de les estudiants en programes d'intercanvi, tant Erasmus o altres programes d'intercanvi internacional. I això era molt important, no? Que tenien menys xarxa i tenien també una situació de major vulnerabilitat. I també té molt a veure amb certes mites i estereotips molt masclista de la nostra societat també amb altres dones. O sigui, nosaltres hem viscut situacions no només de violència, d'assetjament a algunes estudiants de programes internacionals, no, hi havia aquests estereotipes, tu ets d'aquest país llatí perquè ets la llatina o ets nòrdica, quiere decir que a ti te va el mambo, no? Llavors ara no tiraves l'estretxa i no digues que no estàs fora la boca. O sigui, nosaltres ens hem trobat casos molt tristos, on només era la violència masclista, a més creuada amb estereotips molt racistes i masclistes, on el tema de que si era, ho dic, el tema llatina o el tema escandinava, perquè eren casos que ens hem trobat on les dones, les estudiants es trobaven en situacions encara més vulnerables, no?
Moltes gràcies per tots els aclariments i informacions i precisions que han estat abundosos i molt interessants. Jo volia fer dos comentaris i un suggeriment, i el suggeriment ja aviso el faig des de la ingenuïtat, igual que el col·lega estudiant. Els dos comentaris són els següents. És veritat, i conec casos personalment, de decisions judicials, d'atorgament de la tutela o de la guarda dels nens i les nenes a la mare, jo diria que per un autoritarisme masclista de molts jutges. És a dir, és exactament tal com ho has dit, però hem de tenir en consideració que encara, per desgràcia, la majoria de jutges són homes, tot i que cada vegada hi ha més dones, predomina una sensibilitat no solament masculina, sinó masclista i autoritària, que inclou, paradoxalment, més confiança en la dona per protegir els nens que en l'home. És una tortuosa manera d'aplicar el masclisme, però crec que és cert. Això no té remei, o només té un remei a base de temps i de canvi cultural. Però sí que és veritat que la informació que dones és precisa i exacta. El seu comentari fa referència, i té a veure amb això que acabo de dir, el fet següent. Jo sabia, se m'ha confirmat, que la violència s'exerceix, especialment la violència masclista, en tots els nivells i estrats socials i en totes les formes d'educació que tinguin els agressors. És a dir, no agredeixin més els homes sense formació que els homes amb formació. I això, òbviament, és degut al fet que no són els estudis els que ens donen sensibilitat ètica, sinó que és alguna altra cosa més que està més enllà de l'escola, tot i que l'escola també hi està implicada. És a dir, que una vegada més hem de dir que, malauradament, no es pot confiar tot al sistema escolar, perquè la gent en el sistema escolar aprèn moltíssimes coses, però no sempre pot rebre la millor formació ètica que depèn d'instàncies extraescolars, especialment famílies. I aquí hi ha la inèrcia de la història, hi ha uns climes determinats i en la societat contemporània un seguit de patrons culturals que ens venen per mitjans de comunicació, produccions audiovisuals, jocs audiovisuals, etc., que inclouen patrons de conducta autoritària, de conducta violenta, de conducta masclista. Què vol dir això? Home, doncs que és difícil esmenar aquest problema. En realitat, les persones en formació no eliminen per la seva formació superior aquestes pautes de conducta. És més, moltes persones de formació superior ho són perquè procedeixen de classes econòmicament superiors que tenen patrons autoritaris de conducta que són especialment proclius a aquesta violència. És a dir, que és més fàcil que es doni la violència en aquells que han viscut des de sempre un patró profundament autoritari perquè pertanyen a classes que exerceixen l'autoritarisme. Això com a comentaris. I ara ve el suggeriment fet des de la ingenuïtat. He trobat a faltar, i suggereixo que ho posis, que una instància que pot intervenir com a receptora de les denúncies és la instància, ai las, i ho diu el síndic, del síndic de la universitat. No és una cunya publicitària, ho faig amb esprit de servei. És a dir, crec que realment és una figura que, tal com diuen els estatuts de les universitats, amb fórmules gairebé idèntiques, el síndic és la persona encarregada per la institució de protegir els drets i llibertats de tots els components de la universitat. És obvi que, quan es fa una acció de violència, es transgredeix, com has dit molt bé, un dret fonamental, un dret humà fonamental, que és la integritat, etc. Per tant, jo crec que, simplement, el suggeriment de pensar en això, perquè sí que és cert, de fet és objectivament cert, que el síndic ha rebut, certament en aquesta universitat, pocs, però en alguns casos, d'assetjament sexual. I és una instància que, per les seves característiques, pot actuar de manera, diguem-ne, mitjancera, i tranquil·litzadora, per dir-ho així, perquè no és una instància que apliqui sentències ni sancions, sinó que busca solucions a les situacions de manera pacífica i consensuada. Per tant, disculpeu-me la cuina publicitària, però repeteixo, està feta només des d'anem de servei.
Sí, totalmente. Bueno, empezaré por el final. Es verdad que no he hablado aquí específicamente del síndic de Greuges, pero sí que en els protocols que he treballat específics, el síndic de Greuges tenia un paper molt fonamental. No tant com l'òrgan, o sigui, qui rebre la denúncia, però en un moment determinat qui estava legitimat en un moment determinat de, en comptes de la víctima o amb l'autorització de la víctima, qui pot interponer aquesta denúncia. O sigui, que es reconeix que sí que és una institució dintre de la universitat amb responsabilitat i coneixement i amb capacitat i competència precisament d'activar aquest procés. No? I de fet, perquè com havies dit, normalment és una figura que té aquest caire neutral, per a ser objectiu dintre de la universitat, i especialment quan té a veure amb l'estudiantat, no? Quan l'estudiantat està involucrat. O sigui que també és una missió meva. Però sí que és veritat que en els protocols, repeteixo, en els protocols que he treballat sí que era un paper fonamental. No tant per rebre la denúncia, però sí un òrgan legitimat per interposar la denúncia més enllà de la víctima. I després, aquest comentari sobre la major inèrcia dels jutges, la major confiança en les madres com per a obtenir la custòdia, sí que és veritat que podria interpretar-se també que és una inèrcia d'una societat també profundament todavía machista, en el que los cuidados interpretan que es una responsabilidad que solamente puede ser desempeñada por las mujeres, o mejor, por las mujeres, y por lo tanto es excepcional que se llegue a pensar que sean los hombres, pero también es una cuestión que está en cambio y que responde también a quizás una realidad social. Muchas veces también, cuando a veces, ¿por qué tan pocos jueces dan la guardia y custodia a los hombres, ¿no? Y todas las reivindicaciones que tienen que ver con la custodia compartida, yo a veces digo, bueno, sería interesante también, no veo una gran masa crítica en la sociedad que reivindique que los hombres deberían de tener más permisos de paternidad que las mujeres, o que nadie se asusta, se rasga las vestiduras porque los hombres representan, no llegan al 2% en las reducciones de jornada y en los otros permisos de conciliación, y en cambio cuando se separa la pareja viene el apretón de que ahora quiero ser igualitario en los cuidados. Es decir, una cosa no quita la otra, pero yo creo que muchas veces es verdad que la inercia de los jueces ha respondido a una sociedad terriblemente patriarcal en este sentido, pero también a una inercia que se daba no solo en el momento de la ruptura, sino en toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Al hecho de la asunción de que los cuidados es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, o que solo las mujeres están capacitadas para cuidar, ¿no? Cuando Y el tema de lo que has puntualizado sobre la educación, que la educación, y a mí me parece sumamente importante, porque la mayoría de las veces, frente de la forma de prevenir la violencia machista o la desigualdad de género, es más educación, es una cuestión de educación, ¿no? Y es verdad que estos datos y muchos otros demuestran que la educación obviamente tiene un papel muy importante, pero no lo es. O sea, tiene que ver cómo hemos sido socializados y socializadas todos y todas, no solamente en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en casa. Luego, precisamente en estas jornadas, se hablarán de otros agentes socializadores, ¿no?, que tienen tanta o más importancia. Y lo digo porque muchas veces, yo al menos como jurista, muchas veces se me cuestiona que sea que el ámbito de prevención o de actuación frente a la violencia machista tenga que ser las leyes u otras cosas. Y la gente dice, bueno, eso debería ser más objeto de políticas públicas y de educación. Y yo, cuando hablo de educación, con todos los respetos, digo, bueno, sí y no, porque la educación no nos ha demostrado, ni muchísimo menos, que sea el único instrumento precisamente para cambiar esta sociedad.
¿Alguna otra palabra?
No sé muy bien cómo fue la pregunta, pero el tema de l'estalking que has parlat. L'estalking?
Estalking.
Sí, el límit ben bé de l'estalking, on te comença? Fins on pot ser atenció per una persona i llavors no començarà amb l'obsessió aquesta? Quin és ben bé el límit de... On te definiríem el començament de l'estalking? Gràcies.
Sí, molt bé, és molt, molt difícil. És a dir, de fet, el tema de l'estalking és un tema molt controvertit i no és comú a tots els països europeus, per exemple. Stalking s'ha traduït en alguns països europeus i s'ha definit, i en altres no tant. Stalking, en un sentit ampli, és tota conducta no desitjada d'hostigament i assetjament a una persona, no necessàriament amb un contingut sexual. Però sobretot la clau és que és no desitjada. Sí? No tant la descripció dels fets o dels comportaments, sinó l'impacte i el no consentiment de la persona destinatària. És a dir, perquè a vegades podem confondre galanteo o flirteo o ligue, i en un moment determinat algú et diu, bueno, però això és stalking, tu què estàs fent, no? No. Sí, és com una qüestió similar al tema del assetjament sexual, assetjament per raó de sexe. És a dir, si jo envio emails o whatsapps, o tinc com un... persegueixo algú, en un sentit figuratiu, no solament físicament, sinó mitjançant les xarxes socials, el que sigui, i l'altra persona em deixa clar que no vol i que és no desitjar, si jo continuo amb aquest hostigament, aquesta persecució, encara que jo pensi que és platònica, que és part del galanteo, de lo sigui, això ja entra dintre de l'stalking, val? No només com hi ha un component, no és necessari que hi ha un component amorós o el que sigui, eh? Si jo m'obsessiono amb algú per lo que sigui i continuo aquesta persecució i aquesta presència, que és una intromissió en la vida privada, en l'espai íntim de l'altra persona, sobretot la definició és que sigui no desitjat, val? I per tant, no desitjat no fa falta que faci ni una denúncia, ni que faci un cartell, ni que faci simplement que hi ha una demostració que en algun moment determinat jo he dit clarament que això no m'agrada i que no vull que continuïs amb aquest comportament.
A mi m'agradaria saber una mica més sobre les actuacions que es pretenen poder fer amb el protocol que hem estat creant des de la universitat, com amb altres protocols. Perquè, clar, considero que des del moment que una persona interna a la universitat, per exemple, un estudiant denuncia un cas d'agressió o de violència masclista, clar, potser es pot donar o podria ajudar aquesta persona, però per molt que aquesta relació es trenqui, la persona externa a la universitat, l'home o el noi que està promovent aquesta violència, seguirà, diguéssim, portant aquest tipus d'assetjament a altres persones, a altres parelles que pugui tenir, ja sigui a causa de l'educació classista que considero que ha tingut, o d'altres coses, seguirà promovent-ho. I per tant, m'agradaria saber, doncs, amb aquests protocols, que penso que poden ser molt útils per promoure'ls des de la universitat, què es pot fer?
si vols jo responc
de la meva experiència dels protocols on he participat. Clar, el problema, la situació que estàs plantejant és una específica, en el cas que la víctima és membre de la comunitat universitària i l'agressor sigui de fora, és a dir, no? En aquest cas, de fet, és un element de discussió, perquè moltes vegades els protocols diuen, bueno, mira, si la víctima pertany a la comunitat universitària però l'agressor és de fora, nosaltres no tenim res a fer. O sigui, hi ha moltes universitats que diuen exclouen aquesta possibilitat dels seus protocols. O sigui, en altres protocols diuen, en aquest cas, en tot cas, la nostra responsabilitat com a universitat és donar assessorament a la víctima que pertany a la comunitat universitària, però només acompanyament i assessorament de quins són els dispositius de fora que poden ajudar aquesta persona. Però no faran actuació, investigació, només en alguns protocols. Acompanyarem a la víctima, aprofitarem els serveis i els recursos que tenim dintre la universitat per fer aquest assessorament, però no farem res més. I encara menys algunes actuacions d'una altra persona que no pertany a la comunitat universitària. No sé si aquí...
No, crec que el que has dit és que la primera part està garantida i la segona és una d'aquestes obertes que també ara torna a estar al damunt de la taula de fins quin punt actual o no. És veritat que almenys després no implica una actuació de què fas amb la convivència dins del campus, que és el segon repte que hi havia en el que veiem d'altres situacions. Llavors, la primera part està totalment garantida, acompanyament, informació, assessorament, tot això, i la segona encara està en fase de decisió. Alguna altra pregunta? Algú més té alguna altra qüestió? No? Doncs, molt bé, moltes gràcies. Jo crec que ha anat molt bé i ha anat molt bé, crec, tenir aquest espai per realment parlar. Ens falten 10 minuts, si no m'equivoco, per la propera intervenció, que és a les 11. Us demano el següent, no fem una pausa, perquè la pausa la tenim després. Sí que si voleu sortir 5 minuts mentre arreglem el tema del PNR, però si la pausa no, que la tenim programada a les 12, també per una altra raó, perquè hi ha una acció aquí fora a la universitat convocada per l'Associació Feminista d'Estudiants i voldríem mantenir aquest moment de pausa que fer o de manifestar l'adhesió a l'acte. Però ara fem els 5 minuts, molt puntualment a les 11. Gràcies, fins ara.